Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit. Avui és vigília de Tots Sants. Demà passat, 2 de novembre, serà el dia en què la litúrgia recorda els fidels difunts. Dos dies en els que, tradicionalment, recordem, tenim presents les persones estimades que ja no són, almenys corporalment, entre nosaltres. La vida i la mort formen part de la història de cadascun de nosaltres. La nostra manera de viure, que ens anima a la velocitat i a l'activitat, no ens facilita una relació amb la mort que ens permeti viure la vida més a fons. Més aviat, oblidem la mort i quan aquesta apareix en el nostre entorn, llavors ens trobem encara amb més dificultats per afrontar una pèrdua que ens toca molt de prop. Com afrontar el dolor i el buit que deixa la mort d'una persona estimada? En parlem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, del dol i aquests són els continguts del programa d'avui. Entrevistarem el Xavier Muñoz, que és psicòleg i conferenciant. Tindrem amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer. Benvingut, Jordi.
Benvingut, gràcies.
L'Anna Rallo ens portarà la brúixola. Bona nit.
Hola, bon vespre.
I tenim aquí la Martina Ros, també, que ens portarà el mètode checklist.
Hola, bon vespre.
Amb el Toni Huguet i el Jordi Carretero, el control de so, tots ells, tots junts, tots plegats aquí, comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi, veiem, doncs, què és el que volem aprendre avui amb aquest programa que dedicarem al dol.
Anem a donar-li una miqueta de vida a aquest tema. Tots portem una aventura a dins nostra i s'activa quan volem descobrir, quan aquestes inquietuds o la curiositat ens mou per dins. Podré descobrir algun dels Reis Mags durant la nit màgica? Es pot preguntar un nen. Podré descobrir la fórmula per trobar la cura d'una malaltia? Pot preguntar-se un científic. I al llarg, etcètera, no s'acabaria mai, ja que la vida ens dona temps, oportunitats, moments per descobrir moltes coses, però... I quan vivim l'experiència del dol, aquest procés que hem d'afrontar i viure al nostre ritme, podem arribar a descobrir coses? Podem obrir els ulls a la vida, a l'aprenentatge, a les oportunitats de la vida, a través d'una experiència que se'ns escapa a la raó? Com comunicar, sentir, fomentar una visió de vida, un sentiment vital davant la mort? Doncs ara ens ho expliquen. Si coneixeu algú que li podeu donar la mà als descobriments de la vida al costat de la pèrdua, aquí obtindreu bones reflexions. Ens plantegem aquesta qüestió avui. Com descobrir la vida a través del dol?
El Jordi, com a bon filòsof, ens ha parlat de preguntes, de com les persones ens fem preguntes, i la pregunta que ens fem avui al nostre programa és com descobrir la vida a través del dol. Això és el que intentarem aprendre. Jordi, pren nota i al final del programa en podrem fer una bona síntesi. Anem a conèixer ja el nostre convidat d'avui.
De Cap i de Nou.
Està amb nosaltres avui el Xavier Muñoz, que és psicòleg, conferenciant i es dedica al recolzament terapèutic justament en el dol. Realitza conferències i tallers sobre la vida i la mort. Pròximament, el 17 de novembre, dissabte, a Terrassa, realitzarà un taller sobre aquest tema. I és autor també de diversos llibres, entre els quals El Camino del Duelo. Xavier Muñoz, benvingut de nou al nostre programa.
Bona nit i molt content d'estar aquí.
Avui, dèiem, doncs, amb aquest tema que s'escau molt en un dia previ a Tots Sants, previ al dia 2, aquest dia dels difunts, i un dia que ens porta una mica, són dies que ens porten això, la mort es fa com una mica més present. Potser els dies de cada dia anem molt de pressa i no el tenim tan present. La vida i la mort són dues cares de la mateixa moneda, podem dir, són els dos extrems de la vida, el naixement i la mort, però hi podríem veure que en el món o la vida, doncs, hi ha persones que parlen i tenen present aquest tema, hi ha persones que no en volen saber res, que s'hi tanquen absolutament. Mirar la mort de cara ens fa viure diferent?
Mira, mirar la mort de cara normalment t'hi trobes quan realment has perdut algun ser estimat, val? A mi m'ha encantat la introducció que ha fet ell perquè realment nosaltres no estem acostumats a fer-nos preguntes i vivim sense preguntar-nos per què vivim i on vivim. I la mort una miqueta com que et destavella, és a dir, et trenca absolutament tot, una de les coses que et trenca és a tu mateix. I llavors et veus forçat a fer-te preguntes. I degut i gràcies a aquestes preguntes potser algun dia arribes a averiguar coses que realment són boniques, però a partir de que t'han trencat. És a dir, que comences doncs, per un enfrontament a una pèrdua important i significant. Aquí hi ha moltes preguntes sobre qui he perdut, on és, què fa, qui era, a quin sentit té la vida. I llavors hi ha l'altra part del dol, i és un cop tu has tingut la pèrdua, el teu dia a dia sense aquesta persona, què significa el trencament, diguéssim, d'estructures internes del que és la vida normal, i tornar-te doncs, a fer preguntes. És a dir...
De temps enrere que sentíem a parlar del dol com aquesta persona està de dol i per tant porta una roba negra durant un temps i vien aquests signes visibles, però potser avui en dia, diríem que també sortosament, s'ha pogut ampliar i entendre el concepte de dol, sobretot en la manera com afecta i com podem afrontar aquesta pèrdua. Defineixi'ns des de la seva perspectiva i també doncs, des de l'experiència que té amb el treball amb aquest àmbit, què és per vostè, com explica el que és el dol?
Primer t'agrairé que em parlis de tu, val? Llavors, a veure, què és el dol?
Canviem el xip. Tota la pregunta que t'he fet, doncs,
fem-ho de tu a tu.
Vinga, Xavier.
Què és el dol? El dol és el procés que tu passes quan has perdut un ser estimat. Ser estimat, estimat. És a dir, tu pots perdre algú que més o menys estàs vinculat, t'afecta, però al cap de 4 dies no penses més. Podríem dir que el dol és quan et trenca aquesta pèrdua. Llavors, és un procés, jo penso que potser per primera vegada i ens estem enfrontant a ell, hem de tindre en compte que nosaltres no tenim memòria, és a dir, hem oblidat que fa escassament 80 anys que la dona vota, que fa 4 dies que tenim internet, que vol dir que tenim una possibilitat d'accés a informació només de fa 4 dies. Llavors, si ens situéssim una miqueta, el que veuríem és, fins ara, la mort era algo que s'ocultava, és a dir, encara que es diu en un poble, diguéssim, doncs tothom hi participava, sí, hi participava, i en ritus, però tot i amb això el tema estava en superar-ho ràpid, o sigui, passar pàgina. Llavors, en aquests moments, en comptes de passar pàgina, el que fem és pensar i fer-nos preguntes. Llavors, aquí ve que el dol acaba comportant creixement quan un s'ho treballa de veritat.
En quin moment comença aquest procés de dol? Comença en el mateix moment en què hi ha la pèrdua, en què es dona la situació de que ha mort la persona estimada, i també quan acaba? Quan comença i quan acaba aquest dol entès com a procés, justament?
Comença, a veure, podríem dir, hi ha morts anunciades, hi ha morts que no són anunciades. La que és anunciada comença molt abans, és a dir, en el mateix moment del diagnòstic allà hi ha un trencament, és a dir, s'ha acabat la vida normal, tot el procés de la malaltia, allà hi tenim, de la malaltia o de l'accident, allà hi tenim un procés de trencament poquet a poquet, mentre vas veient que l'altre hi va deixant la pell i tu no et pots fer absolutament res, és a dir, passes per sentiments d'impotència, sentiments de ràbia, de tot, i quan s'acaba, llavors el tornar a casa i trobar-te amb el buit i haver-te d'enfrontar amb aquest buit a diari. Llavors podríem dir que el dol pot començar en el moment just de la notícia, pot començar uns quants dies després, perquè a més, quan, per exemple, tenim la mort ja, que, per exemple, s'ha passat avui no reacciones. Hi ha una fredor, que és una autodefensa que crea l'organisme, i no acabes de reaccionar fins al cap d'uns quants dies. Però, vaja, ja no ets tu, és a dir, aquesta fredor no et pertany, i aquesta fredor fa que tu vagis caminant pel carrer autoobservant-te, com dient, ostres, jo sóc un, i en canvi el que en aquests moments estic respirant n'és un altre, no em reconec. Val? S'acaba quan has integrat aquest ser dintre teu, quan tu et notes en pau amb tu mateix, quan notes que l'estimes més inclús del que l'estimaves, deixa d'haver-hi dolor, passa a haver-hi doncs, inclús un somriure quan parles d'ells o d'elles, i aquí podríem dir que hi ha hagut un canvi radical. Has canviat estructures de pensament, has canviat estructures de vida, et tornes més madur. Crec que era la doctora Elisabet Kubler-Ross que deia alguna cosa així com que la manera més important de créixer o de madurar era enfrontant-se a la mort.
Entremig d'aquests dos extrems, d'aquest moment que comença i aquest moment en què finalitza, en què podem donar aquest procés per tancat, per acabat, quines fases hi ha importants que també s'han anat distingint i que podem anar reconeixent moltes vegades amb l'experiència pròpia nostra o de persones que han viscut una mort d'aquestes molt fortes?
Hi ha molta bibliografia sobre les fases i sí que és veritat que val la pena conèixer-les, perquè així, si estàs passant-ho, més o menys pots dir, mira, jo estic per aquí, jo estic per allà. Però tampoc és per posar-hi massa de peus, és a dir, cada un fa el seu procés, val? Llavors, hi ha fases de negació, hi ha fases, diguéssim, de ràbia, hi ha tot un plegat de fases. Però jo no em centraria tant en això, sinó que el que em centraria és a aprendre a deixar-se anar al dolor i alhora aprendre a fer-se preguntes i a buscar respostes, no intentar evitar-ho, ¿vale? Que moltes vegades intentem evitar-ho, intentem no pensar. És com intentar evitar els llocs per on hem passat, els restaurants on hem anat, a les platges on hem anat. Jo el que aconsello és, tan bon punt puguis, agafa i vegi. I vegi una vegada, i dues, i tres, i quatre. Una miqueta és com recomençar a fer una història on tu sol passes per allà. Jo recordo que hi havia un exemple de com funcionava el cervell. Entre neurona i neurona passen les informacions. Primer és com si fos un bosc, diguéssim, doncs, ple d'herbes. Passes un dia, passen dos, es comença a fer un petit camí, fins que a base de passar, s'acaba fent una autopista i el pas és ràpid i fàcil. Doncs una miqueta, si agaféssim aquesta trajectòria, en el moment d'enfrontar-nos amb un dol, tot allò que fa mal, enfrontar-ho d'aquesta manera, en plan de dir, jo sé que avui no podré, és igual, torno cap a casa si cal, però ja he començat, i demà hi torno a passar, i demà passat hi torno a passar fins que faig una via. I no es tracta d'oblidar, sinó es tracta de poder treure aquells elements que em tapen la veritat. Posaré un exemple per no allargar-me. La meva dona va morir de càncer. Vam estar 2 anys i mig tancats a casa cuidant-la. M'ho va demanar i ho vaig acceptar. Això vol dir que quan ella va morir, la casa estava absolutament replena de records on la veien vella patint, plorant, desfeta. Val? Està clar, quan vas veient que el cervell et va donar aquesta informació, arriba un punt que dius, no, s'ha acabat, perquè això em tapa la vàlua d'aquesta persona, el que m'estimava, el bonic que m'ha ensenyat, el que hem conviscut, i jo em vull forçar a recordar el maco, no el lleig. I llavors et dones compte de que el teu cervell ve educat per preparat per treballar amb negatiu. És a dir, et passes el dia a la mar de bé i resulta que hi ha un petit detall i per aquell detall tot el dia s'han anat a orris. Eren petits, venies a casa, mira, havies trencat alguna cosa i per allò que havies trencat hi havia un càstig, però no pel creixement que havies fet aquell dia, ni per l'alegria que representaves als pares, ni per l'esforç que havies fet estudiant. O sigui, no tenim una cultura que compensi l'agradable, el positiu. I com a tal, això et fa donar compte de que realment, si no vigiles, tot el que tu estimaves, tot el que t'ha portat aquesta persona, tota la riquesa i el creixement que has fet, queda tapat per imatges de com ha quedat triturat, de com patia, de lo que ha perdut, lo que ha deixat de perdre, i això val la pena trencar-ho i començar a fer preguntes i alhora començar a descobrir lo bonic.
Quan una persona decideix, amb més consciència o menys, perquè potser en un cert moment s'hi pot sentir forçat, de no afrontar tota aquesta situació, quan d'alguna manera es tanca la possibilitat d'anar arreglant o integrant totes aquestes emocions, tot el que està visquent, quin serà, podríem dir, el pronòstic? I no sé si podríem incloure aquí també el que seria un dol patològic. A veure si, veure una mica què passa quan les coses no...
Gràcies per parlar del dol patològic, perquè quan estàs en ple dol hi ha moments que et penses que t'has tornat boig, eh? I llavors molta cura a tothom qui ens escolti que tingui un dol i estigui passant un moment cru, perquè de moments crusos n'hi hauran molts i molts mesos. El dol patològic no existeix, malgrat molts diuen que sí. El que sí que existeix és la persona que, prèvia patologia, passa per un trencament d'aquest tipus i llavors allò rebenta, val? O que la patologia estava incipient i, degut a aquesta gravetat del tema, doncs se li explota. Però el dol en si no és patològic, malgrat pugui semblar una patologia. Diuen és que, a més, moltes vegades diuen és que tens depressió, pren-te això. No tinc depressió, estic absolutament perdut, necessito esquemes nous i no sé on trobar-los, val?
I això no ho curen les pastilles.
Aquí està. I a més, quan et passes per una pèrdua, et trobes que l'entorn no coneix tampoc ben bé el que està passant. És a dir, no sap que hi ha recursos. Hi ha grups de suport al dol a molts llocs cada vegada més. Encara n'hi ha pocs, però n'hi ha. Són gent especialitzada que val la pena anar-hi perquè et donaran un cop de mà. Sol no podràs. L'entorn els primers dies se t'aboca a tu. Però quan passen unes setmanes es neguitegen. Com més t'estimen, més neguit hi ha, perquè et volen veure bé. I al veure que no remontes, es posen nerviosos, desapareixen, et diuen o eviten parlar del tema quan tu en tens molta necessitat. Hi ha una desinformació important.
anirem entrant una mica més també en com afrontar tot això, però hem sortit al carrer i anem a veure el que respost la gent. Jordi, on t'hem anat aquesta vegada?
Aquest cap de setmana he anat a Cerdanyola. Carai. Vallès, bona gent, eh?
Home, allò...
I vaig dinar bé.
Vas fent país.
Vaig fer país, sí senyor. Això és com la motxilla ja gairebé a punt, eh?
Cap aquí, cap allà, vas estar a Cerdanyola i també tenim el que ens van dir els nostres amics de Sant Andreu, els col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu, que també surten al carrer i que també van fer la mateixa pregunta, que en aquesta ocasió quina va ser, Jordi?
Què li diria a una persona que acaba de perdre un ser molt estimat?
Què li diríem a una persona que acaba de perdre un ser molt estimat? A veure què va respondre la gent del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué le dirías a la persona que acaba de perder un ser querido?
Siento la pérdida de esta persona.
No lo sé, tío. A lo mejor lo siento o algo así.
Pues, hombre, es muy difícil, pero creo que el pésame lo siento ya.
Que eso nos toca a todos.
Uy, que mucho ánimo, que lo siento mucho y que nada, que estoy con ella para lo que necesite.
Tres coses que podríem potser extreure d'aquí. Aquest ho sento, senzillament expressar el ho sento. Això ens toca a tots. Aquestes frases una mica a vegades diríem fetes, no? Sí. Això ens toca a tots, ja se sap, és cosa de la vida és així...
En aquells moments et dones compte que tu ets el primer que ho has dit en el seu moment i no sabies que és el més semblant a una patada a la boca. A mi em van arribar a dir, ets molt jove, refaràs la teva vida, el primer dia, i no el vaig matar aquella persona perquè estava fred encara, però m'agafa en calent i acabem malament, no? Què convé, caliu? Qualsevol cosa que arribi a l'altre i li doni caliu, una bona abraçada, un ho sento no serveix, però un ho sento apretant la mà i que es noti que et surt de l'ànima, això també arriba. Jo diria, molt poca paraula i molta acció a nivell de caliu, d'estimació.
Veiem encara, això era el que ens van dir Sant Andreu, a veure què ens van dir a Cerdanyola.
Avui, a l'opinió del carrer, què li diria a una persona que acaba de perdre un ser molt estimat?
Doncs jo, en principi, no l'intentaria enganyar, li diria que això és fatal. De totes maneres, també li diria que tot es supera i que al final acabes sent recordar-te dels moments bons i que al final tot ho pots mirar amb un altre punt de vista més positiu.
Doncs el primer de tot que li diria és que l'acompanyo en el sentiment, que el fet de perdre una persona estimada o algú que és pròxima a un mateix mai és una situació fàcil d'afrontar, però crec que al marge d'això el que realment ens hem de quedar amb la gent que estem aquí i que vivim el dia a dia és que la vida sempre s'ha d'intentar viure des del costat del sol, des de la felicitat, i que per sobre de tot el que realment ens deixa, o les persones que ens deixen, el que realment esperen és que nosaltres tirem endavant, i és el que realment volen, és la nostra felicitat. Al marge d'això, jo personalment crec que arriba un dia on totes aquelles persones estimades que hem perdut, o totes aquelles persones que realment han significat alguna cosa molt important per nosaltres a la nostra vida, arriba un moment, no sé per què, no sé on ni no sé quan, però arriba un moment on ens trobarem, no en aquest món, això sí que ho tinc molt clar, però arriba un moment on ens trobarem i tot allò que ens ha unit en aquesta terra ho tornarem a tenir i tornarem a estar junts, això n'estic segur.
Molt maco, tant de bo sigui així, gràcies.
Jo crec que en moments així és molt millor deixar que la persona afectada parli i et mostri els seus sentiments i el seu dolor, i el més important és escoltar-la i recolzar-la i sobretot donar-li un punt positiu, un punt de vista positiu sobre aquest fet, tot i que sigui difícil.
Aquest contrast d'intentar posar lo positiu. Hi ha un altre que deia, no, empatitzo amb l'altre i li dic, escolta, això és fatal. Clar, costa. Són moments en què costa trobar paraules i sí, cadascú se'n surt com bonament sap i com bonament pot, no?
Sí.
Aquest també deixar...
De l'últim exemple, jo et diria que deixar que l'altre parli i deixar que expressi és bonic, si l'altre té ganes de parlar. No acabar amb lliçons, és a dir, no positivitzar ni negativitzar, és a dir, no perquè l'altre està totalment bloquejat i a més l'ofendràs. És a dir, has de deixar-li camí. Abraça'l, que parli, si vol parlar, i punto. I que sàpiga que hi ets, si és que hi ets. Però si no hi ets, no ho diguis, perquè a més ho detecta. Té un sisè sentit molt desenvolupat en aquell moment, té una sensibilitat hipersensible. Llavors, capta els més petits detalls. Abraça'l, però abraça'l d'acord.
Perdre la por als silencis, potser també...
Perdre la por al silenci.
Els silencis, en aquest trobar-se a vegades amb una persona i dir, ara ens hem quedat com... Ell no té ganes de parlar, jo no sé què dir...
Sí, Perd totalment la por al silenci, és el millor que pots donar. Dóna-li un silenci amb caliu, toca-li el braç, abraça'l, estigues al costat, per lo que faci falta.
És que si jo anava escoltant i pensava la importància potser d'un silenci actiu, no? Aquest, sí. De no dir res, l'altre que parli si vol parlar, agafar-li la mà, demostrar-li que estàs allà, i amb això jo crec que dius molt més que moltes paraules, sí. Que ompliran el buit, però en realitat el buit hi segueix sent.
Sí. Som un país o una cultura potser de paraules i ens costen més potser acostumar-nos a aquests gestos, a saber trobar el valor sensitiu de tots aquests gestos?
Sí, no ens han educat per expressar físicament sentiments fora de la parella i a vegades ni així. Llavors, està clar, quan es tracta d'un dol que no saps on ets, és a dir, que moltes vegades hi vas afectat, a vegades hi vas per obligació, per fer acte de presència, però evidentment no ho sents com ho sent aquella persona i no has estat informat. Llavors està clar, què fem? Reproduïm el que hem sentit, t'acompanyo amb el sentiment. Això, si vas a pensar, és que no diu res, eh? La vida segueix, això n'hi ha perquè et fumin un parell de bufetades, és a dir, que no, què li vas a dir a una persona que la vida segueix i acaba de perdre el més estimat que tenia, un fill, la dona, l'home, eh? O els pares. Llavors és una miqueta de dir, ens convindrien més programes d'aquests, ens convindria que això es passés a l'escola, que això fos, es normalitzés, eh? Ens queden, jo diria, segles perquè això passi, però bueno, convindria que sapiguéssim que sabem molt poc sobre això. Abraça, dona caliu i punt.
Intentem descobrir una mica més què pot sentir una persona que està en aquest procés, en un procés de dol, i com es pot acompanyar això. Moltes vegades associem tot el tema de la mort, estem tristos, eh? És un moment de tristesa, l'associem a l'emoció tristesa, però hi entren molt en joc moltes altres emocions en aquí. I potser justament perquè tenim poca educació emocional, ens costa a vegades distingir-les, ens costa una mica veure la riquesa, per bé i per mal, doncs, d'emocions que es poden desplegar en un cert moment. Aquí se m'acudeix, per exemple, a tota aquesta incredulitat que fa un moment ens comentaves, aquesta sensació potser també d'insensibilitat en algun moment, d'aquesta fredor, de dir, em quedo congelat, la ràbia, l'enuig, por, què serà de mi, culpa... Potser culpa, retrets...
Això posterior ve tot, la culpa. Sí,
tot
sí,
això
sí,
que hem de fer amb tot aquest garbuig, potser...
Ho haurem de torejar. És a dir, un gran problema que tenim és que la mort, una de les coses que ens ensenya en aquell moment, i per això el trencament que portes a sobre és tan profund, és que de la vida no en sabies res. I t'ho topes de nas. I a partir de llavors començar a caminar costa molt, perquè t'havien educat per tindre una feina, per tindre una casa, per crear una família, per tindre uns nanos. Quan veus que tot això se'n va i et quedes sense recursos, aquí aquesta mena de buit dona un vertigen impressionant. Val? Llavors, l'afrontar-se això és el que ens toca a tots i cada un dels que passem per aquesta situació. I en sèrio, costa, perquè has de buscar per sota les pedres informació, l'has de pair. Mentre la paeixes, t'has d'enfrontar el dia a dia, que no té cap mena de sentit, és a dir, és difícil poder entendre el que vol dir entrar en una casa, i són les parets les mateixes de sempre, però aquelles parets són fredes i t'estan recordant un tipus de història passada, però que ja no té sentit en aquell moment, i tu t'has de continuar llevant cada dia, però la pregunta és per i no hi ha resposta. T'has de crear una resposta, i t'has de crear una resposta quan estàs sense forces, estàs sense motivació i estàs sense eines. És a dir, és molt complicat.
Anem veient quines eines ens poden ajudar. El tema dels rituals, que poden ser per un costat en el moment del funeral o de la manera d'acomiadar el cos d'aquesta persona estimada, o que poden ser també rituals que un pot crear en la seva vida o que pot integrar. Quin paper poden tenir això com a eina?
En una primera etapa els rituals són molt importants i et poden ajudar molt, especialment aquells que tu et creïs. És a dir, a casa tu pots des de voler fer una història sobre la persona que has perdut, des de poder recopilar, diguéssim, les seves fotografies i fer uns escrits i passar-ho a la família, des de fer-te un petit altar, des de crear, doncs, l'hàbit d'encendre una espelma. Hi ha molts rituals que són importants, però el que convé és no quedar-se estancat amb el ritual, i és, mentre estic fent això, no renunciar a tinc preguntes, em venen coses a dintre, jo necessito trobar resposta. Això és el que costa més, és l'acceptar que tinc preguntes i que puc trobar informació. normalment les preguntes al cap d'un temps les oblidem o intentem deixar-les a banda, perquè és que d'entrada tampoc trobarem un entorn on puguis tu ara sortir i dir, com que jo he perdut un nano, o com que jo he perdut la dona, o com que he perdut l'home, tinc aquestes preguntes, i la gent et mira amb una cara com que em diu, què m'expliques? La mateixa que nosaltres hauríem mirat un temps enrere, perquè per nosaltres la vida és senzilla, és anar fent dia a dia les nostres rutines, i s'ha acabat sense pensar, evidentment, no pensem.
Ens parlaves d'aquest entorn que pot ajudar a que les preguntes continuïn allà i es vagin buscant respostes, o que més aviat diguin, i ara què passa? Mm. Un entorn que pot ajudar és un grup de dol?
Un grup de dol inevitablement pot ajudar. Si el grup de dol està ben muntat i està ben portat, ajuda moltíssim. Entre altres coses, perquè una, tens gent que saben el que estàs passant, i altres estàs convivint aquelles hores amb persones que estan passant el mateix. Amb la qual cosa, només de sentir el que l'altre està passant, entre altres coses, serveix per entendre que estàs amb algú normal, que allò que et passa també li passa a un altre. Que aquella situació a la que tu t'estàs enfrontant també s'hi estan enfrontant d'altres, perquè moltes vegades et quedes amb la sensació de que l'única persona del món que està passant per el que tu estàs passant ets tu. I a veure, sí que és cert, perquè ho has de passar tu, inevitablement, però no ets ni la primera, ni l'única, ni l'última que passarà per una situació idèntica, igual d'estimació, igual de conflicte, igual de tot.
Una persona que potser no conegui els grups de dol, perquè encara és una cosa doncs, que malauradament doncs, que n'hi ha pocs, hi ha poques possibilitats d'accedir-hi arreu del nostre país. Una persona pot pensar, ostres, però si vaig anar allà, què em trobaré? Estaré obligat a parlar? No sé, pot tenir unes pors o reticències també perquè són models que no tenim, perquè no, escolta, els meus pares doncs van fer el mateix i van viure i van continuar i ho van col·locar, ja no van haver de necessitar un grup per fer-ho.
Mira, si tu veus que necessites, busca vol dir, entra a internet i posa grups de dol i et sortiran. Si no entres al meu web, m'escrius i et diré el grup que hi ha a qualsevol lloc del país.
Sentirlavida.com.
Exacte, dic, bé, gràcies.
Per si algú vol sí. Més informació sobre el que ens està parlant avui el Xavier Muñoz. www.sentirlavida.com. Continua.
Llavors, són grups que ja només d'entrat faran una entrevista, i amb l'entrevista ja quedaràs tranquil, perquè la gent que te la farà tenen una sensibilitat i una professionalitat molt especials, i ja veus de què va. I t'aclaren si has de parlar o no has d'anar a parlar, perquè no has de parlar, no estàs obligat a res, és a dir, estàs buscant ajuda, no estàs buscant que et marquin unes pautes i tu hi hagis de passar tant si vols com si no.
Activitat o quietud? Moltes vegades pensem, bueno, doncs potser hauria de sortir més, altres vegades no, potser el que em ve de gust és quedar-me a casa. Com s'ha de gestionar aquest tipus d'això, d'acció o no acció en una etapa de dol?
Tan bé com puguis, vull dir. És a dir, no tens ni ganes d'activitat ni ganes de quietud, i necessites activitat i necessites quietud, val? Estàs en un moment absolutament desmotivat, estàs en un moment que n'hi ha força per res i no et ve de gust res. Llavors, jo el que sempre aconsello és, mira, el primer que has de fer és aprendre a que no hi ha més futur de moment que arribar aquest vespre amb el mínim dolor possible. Llavors, què se t'ocorreix que d'ara fins al vespre et pugui fer que les hores et passin més ràpides? És el primer objectiu. I aquí potser a vegades un descobreix doncs, que sortint a passejar, malgrat no en té ganes, entrenar i tornar, estic dues hores, m'he polit mitja tarda, amb la qual arribo més aviat al vespre, doncs fantàstic. Pots cuinar preparat ràpid amb el microones, o pots aprendre a cuinar amb cassola de terra. Si t'agrada la cuina, jo et diria, comença a cuinar amb cassola de terra, perquè són 3 hores de cuina. I 3 hores de cuina no són 3 hores d'una voltes i voltes, perquè les has de passar igualment. Així que... tota aquella activitat que et pugui ajudar, diguéssim, a passar ràpid és important, però, per una altra banda, tota aquella activitat de silenci, de meditació, de lectura, de buscar, és també summament important. Una i l'altra són necessàries.
Com ens sentirem? Una mica ens ho apuntaves al començament de l'entrevista, però com ens sentirem? Què haurà canviat quan hem fet tot un procés de dol, quan l'hem acabat i d'alguna manera hem fet bé la feina, amb totes les nostres misèries i limitacions, però...
Mira,
ho han fet bé.
El més important és sentirem aquest ser incorporat a nosaltres, que és el més important. Sentirem que el tenim present, sentirem que l'estimem, sentirem que el vivim. Val? No hem oblidat en absolut, que és una de les pors que habitualment tenim en un procés de dol. A veure si superar vol dir
oblidar.
I no superem, adaptem, interioritzem. L'altre és, en el millor dels casos, quan s'acaba el dol, és haver arribat a descobrir una miqueta més sobre la vida, perquè fixa't que si estic parlant de mort i em pregunto què vol dir mort, potser algun dia descobreixo que potser de veritat la vida de veritat no és aquesta que estem donant per sentat, que és la vida de veritat. És a dir, aquí potser estem de pas. I què vol dir que estic de pas? I està clar, això vol dir que jo potser no sóc el Xavier, que no tinc aquesta edat que penso que tinc, ni aquests coneixements, sinó que sóc una cosa molt superior o molt diferent. Totes aquestes preguntes, a la que aprofundeixes, et poden donar una riquesa impressionant. Vull dir que és un camí molt fumut, però que el que pot aportar és brutal a nivell de preciós.
Avui, parlant del dol, de com descobrir la vida a través del dol, penso que quan toquem aquests temes del moll de l'os es fa un silenci especial. I avui tenim aquí la Martina, l'Anna i el Jordi, molt callats, eh? No sé què en penseu de tot això.
I és que, clar, com he llegit el llibre aquest de la Kubler-Ross, no?, que ja he citat fa una estona, i clar, van explicar, doncs és que és impressionant.
Recorda el títol del llibre per a alguna persona que potser...
La mort d'una aurora o la mort d'un amanecer.
Sí.
Mm-hmm. De la doctora Elisabet Kubler-Ross. Potser em podies fer una ressenya molt breu per algú que encara no la conegui.
Era, perquè és morta ja, un de tants especialistes que han estat treballant amb accidentats, amb infartats, i que el que s'han trobat, diguéssim, és el típic cas de que se'ls hi mort, intenten una reanimació, aconsegueixen la reanimació, i d'aquests malalts o accidentats que es reanimen, uns quants, al cap d'un temps, li van explicar l'experiència que han viscut un cop eren morts. Que això, doncs...
Aquestes experiències que en diuen el llindar de la mort,
sí,
no?
Sí, exactament. I que en tenim, pensa que en tenim de documentats més de 7 milions, és a dir, que no és broma. I això es va començar a publicar a partir de que tota una sèrie de metges, psicòlegs, psiquiatres van començar... perquè jo també m'incorporo amb aquest grup de gent que hem rebut aquest tipus d'informació... de que arreu del món, tant era la cultura, tant era l'edat, tant era el sexe, tothom explicava el mateix. I això és el que va dir, cuidado, perquè estem davant d'algú que és seriós.
Hem de recordar que la doctora Elisabet Kubler-Ross era metge psiquiatra amb formació absolutament científica.
Podríem dir que venia d'un món
que justament era absolutament racional i que va obrir-se a una altra realitat també a partir d'això, de recollir dades científicament.
Sí. I pràcticament tots els que han escrit sobre això van per aquesta línia. Eren uns caps quadrats abans de trobar-s'hi per primera vegada, han escoltat, han tornat a escoltar i han dit aquí hi ha alguna cosa i s'ho han posat a estudiar en sèrio. Cosa que no fa molta gent també, És a dir, dins la nostra professió hi ha mil explicacions del per què doncs, això no és possible i si és un efecte del nervi òptic. Bueno, aquesta gent són els que realment, com que no han vist mai a Déu, doncs neguen la seva existència. Llavors dius, a veure, aterrissa una mica perquè tu tens una sèrie de pacients que estan bé, que no tenen cap mena de problemàtica i que després d'una experiència de mort expliquen això mínim, respecta'ls i escolta.
Xavier, acabem sempre l'entrevista amb una cançó. Una cançó que avui ens has proposat tu, Andar contigo, del Pep Lladó. Digue'ns, fes-ho unes 5 cèntimes, també.
Bueno, és una cançó preciosa d'un individu preciós, és a dir, ell és un músic que havia estat pianista del Gato Pérez, que segueix la seva trajectòria musical, una persona excel·lent, va perdre la seva dona, i, evidentment, quan hi ha una pèrdua, hi ha un moment en el que necessites treure una sèrie de sentiments que ell va fer a través de la música. I, vaja, ja veureu la lletra, és encantadora. Podeu trobar tota la seva música a internet, tal com es diu la cançó primera, doncs el nom d'aquesta, Andar Contigo, és la web que ha dedicat a les cançons per la seva dona. Valen la pena.
Doncs escoltem aquest Andar Contigo, de Pep Lladó.
En que vivimos, sin ti me cuesta sentir que aún estoy vivo. El pan, la miel y el agua y el aire que respiro. Andar contigo, me gustaba andar contigo. No importaba qué lugares nos llevaran los caminos. Andar contigo, confiado y distraído, y esperando que la suerte nos brindara algún destino. Hasta siempre, vida mía. Fue una suerte el encontrarte. Gracias, cielo, dulce amiga, compañera de viaje. Nada es lo mismo, ni las siestas de verano, ni los trenes, ni los barcos, ni los coches, ni los discos. Sin ti me cuesta andar por las ciudades, tomar café en los bares y conversar con un amigo, andar contigo. Me gustaba andar contigo, no importaba qué lugares nos llevaran los caminos. Andar contigo, confiado y distraído, esperando que la suerte nos brindara algún destino. Hasta siempre, vida mía. Fue una suerte el encontrarte. Gracias, cielo, dulce amiga, compañera de viaje. Hasta siempre, vida mía. Fue una suerte el encontrarte. Gracias, cielo, dulce amiga, compañera de viaje. Andar contigo, andar contigo, andar contigo. Me gustaba andar contigo, andar contigo, andar contigo, andar contigo. Me gustaba andar contigo.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Andar contigo, una cançó preciosa de Pep Lladó. Avui que parlem del dol i que ens estem preguntant com descobrir la vida justament a través del dol. I continuem ara amb la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, tenim avui una frase d'aquestes que, quan la diem, d'alguna manera estem perdent el nord. La frase d'avui.
Ja és massa tard.
Ja és massa tard. On te diem? En quin context podem dir aquesta frase?
Mira, surt moltes vegades en processos de dol, avui que parlem del tema del dol, però normalment el dol el relacionem amb la mort, quan en realitat el dol és un concepte, és algo molt més genèric, que està en referència a qualsevol situació de pèrdua. És a dir, si jo perdo la feina, o si deixo amb el xicot amb el que he estat sortint durant molt de temps, o si em quedo paraplègica, per exemple, també viuré el meu propi procés de dol. O el procés de dol també el viurà, per exemple, la meva mare, si jo em quedo paraplègica, probablement, o si ho deixo amb un xicot amb el que he estat durant molts anys. Ella aquest procés de dol també pot viure. O sigui, simplement davant d'una pèrdua podem viure aquest procés de dol. És a dir, qualsevol pèrdua no cal que sigui necessàriament física, és a dir, encara que no hi hagi un mort present, tot això implica un dol. I un dol, alhora, també sempre implica patiment, un moment de plantejar-se les coses, de sentir-se empenedit per no haver sigut capaç o no haver sigut prou valent de dir o de fer o de mil coses.
Un moment d'aquests en els que, com ens explicava el Xavi, que les estructures que fins aquell moment t'ajudaven a sostenir-te, doncs tot allò trontolla, sí. I pot sorgir aquesta frase, l'expressió d'aquesta sensació, no? I
ja és massa tard. Sí, però com tota vivència forta, ens dona l'oportunitat també de créixer i de veure les coses, de veure les coses bones, d'enriquir-nos, de treure'n coses positives, però això ens serà molt difícil fer-ho si ens quedem ancorats en el ja és massa tard, no? O sigui, és com una limitació que ens posem.
Ja he fet tard, ja està, no hi ha res a fer,
ja
no?
Ja està, a partir d'aquí ja s'ha acabat tot.
Anem a veure-ho amb un cas real.
Mira, avui portem el cas de la Sofia, d'uns 40 anys, però en realitat et diria que és la història potser més de la seva família, tot i que és ella en primera persona qui me la va narrar. La Sofia ja fa uns anys que se li va diagnosticar a la seva mare Alzheimer. L'Alzheimer és una malaltia que és crònica, que és degenerativa, que és incapacitant, però que, bueno, que pot tenir unes evolucions completament diferents respecte a cada pacient, a cada malalt. Hi ha gent que té uns inicis, per exemple, molt lents, i en canvi d'altres que en qüestió de setmanes fan una davallada molt important. I aquest va ser el cas de l'Elisabet, la mare de la Sofia. Ella, en qüestió de setmanes, va començar a tenir llacunes de memòria, va començar a perdre problemes de comunicació, problemes per fer coses que abans li eren absolutament rutinàries, va començar a descuidar la seva higiene personal i per això, en un període relativament curt de temps, tots s'hi van posar molt i van diagnosticar l'Alzheimer d'una manera una miqueta prematura, però van estar temps de fer-ho.
Quines reaccions van provocar aquesta situació?
Clar, aquí l'Elisabet va tenir durant molt poc temps, però va tindre algun moment de lucidesa, i evidentment va tindre els seus moments de xoc, però durant molt poc temps, perquè ja vaig dir que va ser molt, molt ràpid, però per la família en general va ser un cop molt important, perquè d'un dia per l'altre, això que deies, aquests pilars importants de la seva vida, de cop trontollaven molts i d'altres es trencaven, s'ensorraven, i havien d'acceptar que aquella persona que fins a dia d'avui havia fet una vida absolutament normal, caminava, anava en cotxe, era independent, amb un temps incert deixaria de poder fer tot això, deixaria de poder parlar, deixaria de reconèixer-los, els pares, els fills, i clar, acceptar tot això era un xoc molt important. De fet, la Sofia deia que era una miqueta com el buit que sents quan una persona es mor, amb la diferència que en aquest cas la mare estava present, és a dir, era una miqueta com fer el dol de la mare estant la mare encara en vida. Era una situació una miqueta complicada, havien de seguir tirant endavant, però allò era evident que no era el mateix.
Començaves a perdre la mare com l'havies viscut fins a aquell moment, de la manera que l'havies pogut veure o entendre el que era ella fins a aquell dia.
Però clar, no? Normalment associem això amb l'amor, i en realitat en aquest cas no era l'amor, era algo molt lent però també molt ràpid alhora, o sigui, hi havia una barreja de sentiments aquí molt, molt important. Tots s'hi van anar adaptant tan bé com van poder, el bé aquest, el dic molt entre cometes. El pare és a qui més li va costar, perquè era una persona, bueno, ja era gran, i això li va costar. No diré que va entrar en una depressió, però sí que va ser un moment molt complicat. Però bueno, al principi l'Elisabet tenia els símptomes de la malaltia aquests més lleus que comentava, però clar, a poc la malaltia va anar seguint endavant, va començar a oblidar molta part de la seva vida, va començar a no reconèixer els fills, va començar a desorientar-se, a no saber ni per què s'utilitzava ni la forquilla ni el gabinet ni absolutament res, i en molt poc temps va ser necessari que algú estigués amb ella a casa, ja que el marit, evidentment, no era capaç, ja tenia prou feina com per acceptar aquesta situació, com per haver-se de fer càrrec de l'Elisabet. Amb el qual, en els fills, en molt poc temps, se'ls va ensorrar encara més el món a sobre, perquè ells tenien les seves pròpies famílies, tenien les seves feines, però hi havia alhora la necessitat d'atendre la seva mare, amb una necessitat fins i tot a nivell econòmic, perquè un malalt requereix despeses i compres que, bueno, com un matalàs especial, perquè no li fessin llagues, coses tan absurdes com aquestes. Amb el qual tots vivien amb molt desconcert, amb molt desencís, aquesta situació actual, la situació del futur, i tots tenien excessivament present a la mare com a pacient d'Alzheimer, i no tant a la mare com a persona que era, no? O sigui, s'havia anat com cosificant aquella mare, no? O sigui, era una persona a la que havien d'atendre, però era cada vegada menys la mare. I amb això era una situació molt complicada.
I això, quan dona un tomb?
Va donar un tomb. L'Elisabet comença que hi ha un dia en què va haver-hi un punt d'inflexió en tot això. Un dia, com molt d'altres, es van reunir a casa d'una manera molt informal, van començar a parlar, van començar a recordar coses de la família, no necessàriament on estava la mare present, però moltes situacions familiars, on també hi era la mare, per què no? I van recordar pastissos, van recordar abraçades, petons, van recordar experiències que havien viscut junts, i aquesta situació va fer que per un moment es donessin compte de què és el que estaven vivint, o sigui, de que ells com a família prenguessin més consciència i més importància, i aquí l'Elisabet també guanyés una miqueta. És a dir, per un moment, o a partir d'aquell moment, va deixar de ser un malalt i ells van prendre aquesta nova oportunitat de, com de dir, bueno, escolta, doncs és més important aquest moment per mostrar-li la nostra gratitud, per tenir aquesta nova oportunitat d'oferir-li totes les coses, de tornar, de cuidar-la. O sigui, va haver-hi aquest canvi.
No va ser en aquest sentit un canvi extern, sinó més aviat intern. Com un moment de lucidesa.
De com van viure la mort, no? O sigui, en aquell moment, la mort o el procés de malaltia, no? O sigui, fins aquell moment havia sigut molt un procés de dir, bueno, estem davant d'un pacient que va perdent coses, i a partir d'aquell moment va ser estic davant de la mare, que li puc donar petons, que li puc fer coses, que li puc tornar tot el que m'he fet i que la cuido amb tot el carinyo del món fins al dia que sigui necessari.
Què n'hauríem d'aprendre d'això?
Mira, doncs no hi ha una realitat absoluta. Això també ens ho comentava el convidat d'avui, un altre dia que va venir, recordo. Cadascú viu la seva pròpia realitat, perquè la realitat és objectiva, però cadascú la viu en funció de les seves experiències, de les seves vivències, del seu estat exacte, a través de la seva subjectivitat. Per tant, podríem dir que una pèrdua, evidentment, és un mal tràngol, però també és una gran oportunitat per créixer i per aprendre i per resituar-nos una mica davant de la vida, valorant potser més petites coses el que tenim i el que podem donar, més que potser el que hem perdut, que segur que hem perdut moltes coses, però segur que també tenim moltes coses positives i moltes coses que ens han donat.
D'aquesta frase inicial, ja és massa tard, que podem expressar en un moment en què ens dona la sensació que tot ja està fet, que no hi ha res a fer, la podríem canviar i recuperar una mica el nord?
Sí, jo diria, passaria d'aquesta fase limitant a la frase la memòria està en els petons, no? Una visió potser més positiva de la mort.
Mhm. Passem, o sigui, expresses aquests petons, aquest encaix físic, aquest contacte físic, recorda una mica doncs, això que ens ha comentat també el Xavier. Ho hauríem potser doncs, de tenir en compte i de tenir més present aquesta capacitat de comunicar-nos més des del cos també.
Totalment.
Estaríeu en línia?
Totalment.
Doncs moltes gràcies Anna, queden ja uns minuts pocs per arribar al final del nostre espai avui, però encara tenim una llista aquí preparada per acabar de prendre el suc de l'espai d'avui i aprendre algunes coses més. Tenim aquí la Martina preparada per el mètode checklist.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina, tenim aquí el
Hola.
Llibre, el mètode checklist aquí a la mà preparat,
sí.
Perquè avui em sembla que ens has triat una llista de les que surten al llibre.
Sí, clar, és que parlant d'aquests mals moments, no, que passem amb aquests dols que tots patim, no, d'una manera o altra, nosaltres el que hem fet ha sigut doncs, buscar una de les llistes que tenim al llibre, que és una llista feta pel Robin Sharma, que és un...
Qui és el Robin Sharma?
El Robin Sharma és un expert i un líder, diguem, mundial, internacional, en temes d'autoconeixement. Uh-huh. Ell és advocat, té llibres de molt èxit, com per exemple el monje que vendió su Ferrari, en català uh-huh. també existeix. I bé, ell el que en els seus llibres parla molt doncs, d'aquest creixement personal, de com conèixer, de com positivar, de com... millorar la teva autoestima.
Millorar les estratègies per enfortir-nos, per poder apuntalar aquestes estructures que en aquest moment poden...
Clar, i crear tècniques per tenir aquests moments de plaer, de benestar, no? I una de les llistes que tenim al llibre es diu Tres tècniques per dominar la ment i alliberar-la d'influències negatives.
Tres tècniques per dominar la ment i alliberar-la d'influències negatives. Per tant, per allò que a vegades ens passa, que ens venen a la ment coses que dius, no, és que no puc fer-hi res, és el que em ve al cap,
sí.
Doncs això, d'alguna manera, cada vegada més sabem que tot això hi podem donar un tomb.
Ja
sí. Fa un moment el Xavier també ens apuntava aquesta... podem, en un cert moment, canviar les frases o les idees negatives que ens vinguin, doncs ho podem canviar. I aquest senyor, el Robin Sharma, ens proposa tres tècniques. Doncs anem a veure quines tècniques són.
El Robin Sharma diu, doncs, una tècnica, diu, doncs, el primer pas seria agafar una rosa fresca i situar-te en un lloc silenciós.
Per tant, agafar-la de debò, això.
Agafar-la. Jo ho he fet.
Has agafat una rosa fresca
sí.
I t'has anat en un espai silenciós.
Sí, per provar a veure què passava.
I segona cosa que has de fer?
Segona, comença mirant el centre de la rosa, el cor.
Uh-huh.
Tercera, segueix mirant la rosa. Fixa't en el color, la textura i el disseny.
Uh-huh.
Després, gaudeix-ne la fragància i pensa únicament en l'objecte que tens al davant. I per últim, si els pensaments et distreuen, que això sempre passa, no passa res. Torna a dirigir l'atenció a l'objecte en què estàs concentrat.
Per tant, estem parlant d'una tècnica que el que ens proposa és posar l'atenció sostinguda en un objecte i observar. Una petita tècnica de contemplació, podríem dir, no?
Exacte.
Com va resultar?
Pues molt positiva. És difícil. Comptar fins a 60 fent una cosa, 60 segons...
Perquè proposa que ho fem així? Amb...
Ell diu, no, ell no, va dient que això, que persisteixis, que al principi et costarà molt, que et semblarà que no fa cap efecte, però que persisteixis, que provis primer doncs, estar uns segons, després allarguis una mica més i que mica en mica vagis... Això són tècniques per dominar la ment una mica, per no deixar que la ment et vagin venint pensaments negatius tota l'estona, no? Anar intentant rescatar aquests moments que tu t'has d'anar guanyant, també, no?
Per tant, seria això, persistir en una tècnica de concentrar l'atenció, proposo una rosa, però podem agafar també algun altre objecte que ens agradi, que vulguem d'alguna manera això, posar-hi l'atenció sostinguda durant uns minuts i anar-nos acostumant a controlar nosaltres aquesta tensió sostinguda. Molt bé, una altra tècnica.
Una altra tècnica és la tècnica del pensament oposat, diu ell. Aleshores, ell diu, la ment només pot pensar una cosa alhora.
Atenció, perquè això és important. La ment només pot pensar una cosa alhora. Normalment, allò que ens passa pel cap i pensem en aquell moment és una cosa.
És una, només és una. Aleshores, diu, quan entri un pensament negatiu, substitueix-lo ràpid per un positiu.
I això es pot fer?
Home, clar, n'has de tenir uns quants positius.
Has de tenir algun de positiu preparat, però en tot cas podem en aquest moment triar i dir, escolta, doncs ara em ve al cap això una mica amb la línia del que comentava també el Xavi, no? Estàs en un espai on t'havies anat moltes vegades amb la persona estimada que t'ha deixat i en allà t'ataquen
els pensaments.
La buidor, el sentiment de
tristor,
etc. Doncs poder canviar-ho i dir, no, optar. Vaig a recordar les coses maques que he viscut aquí, per exemple, o cadascú buscar la manera de convertir aquella la manca en allò que ha estat, per exemple, no? No sé si estaria en aquesta línia, Xavi.
Molt breu, perquè sé que no tenim temps. Sí, està en aquesta línia, només tenint en compte que no això es tracta de canviar pensament, es tracta d'estar motivat, és a dir, si jo vull aconseguir alguna cosa i començo a treballar amb aquestes llistes, ho aconsegueixo. Si només treballo perquè ho he llegit, no aconseguiré res.
Important la motivació. Tercera tècnica.
La tercera tècnica. Visualitza imatges positives. Diu, dedica uns minuts al dia sense ningú al teu voltant i en silenci a passar imatges positives per la teva ment. Imatges del que vols ser, del que vols tenir... Utilitza-ho per tot el que calgui. Clar, per afrontar situacions difícils... Jo crec que, clar, primer s'ha de tenir la llista de les imatges positives que un vol...
Que un vol projectar o que vol, d'alguna manera, pensar, amb les que vol pensar. Però, en tot cas, és anar veient que les imatges negatives ens venen soles i, en canvi, les positives les podem triar. I anar-nos-hi acostumant, exercitant, estaria aquí. Per tant, aquestes tres tècniques, però tenim també, Martina, una llista que ens va enviar una oient el dia, l'últim dia que vau venir a vosaltres, que vau venir al mètode Checklist fa 15 dies, era el dia que vam parlar de l'autoestima i ens va enviar la Carla...
Hernández.
La Carla Hernández ens va enviar una llista que ens diu això.
Sí, és una llista per estar bé, per les seves coses per estar bé. Diu, fer una fotografia curiosa cada dia. Controlar el meu compte corrent diàriament. Llegir dos diaris cada matí. Repassar el que he fet al llarg del dia, a la nit, al vespre. Pensar al final del dia en tres coses bones que m'hagin passat durant la jornada. Mirar el calendari per no oblidar-me de cap aniversari. Guardar-me temps per mi mateixa. Llegir algun capítol del llibre cada nit i recordar-me les coses bones que tinc.
Doncs tot això és el que fa la Carla Hernández. Us proposa, tota aquesta llista és la que es proposa fer cada dia. Recordeu que els oients que ens envieu la vostra llista, aquella que feu pel que sigui i que penseu que pot ser útil per a altres oients, ens la podeu enviar de cap i de nou @radiostel.cat i us regalarem el llibre El mètode Checklist, que aquí a l'emissora ja n'hi ha un de preparat perquè el vingui a recollir la Carla Hernández. Moltes gràcies, Martina. Hem arribat ja al final del nostre programa. Anem a veure què n'hem après avui de tota la pregunta que ens havíem fet. Com descobrir la vida a través del dol?
Heu pensat que ens hem de formular preguntes? Heu valorat que quan se'ns trenca una part vital, quan vivim una pèrdua d'un ésser estimat, és normal viure el dol? Doncs sí, l'amor s'ocultava, es passava pàgina, però per créixer cal afrontar també la mort. És necessari integrar aquesta persona dins teu. Anem avançant quan fins i tot somric pensant en aquella persona. Cal aprendre a deixar anar el dolor i cal aprendre a fer-se preguntes. Tornar a fer una història, tornar a caminar fent camí em farà descobrir la veritat i no la ràbia o la impotència inicials. Tot el que he compartit amb aquella persona, l'amor, l'amistat, moments, paraules, allò és el que cal recordar, perquè així és com es dona vida a la mort. Aquesta és la millor pastilla, l'amor.
Moltes gràcies, Jordi. Avui gràcies. Hem tingut amb nosaltres el Xavier Muñoz, psicòleg, conferenciant. Si algú vol t'interessa en saber més coses del que ens ha parlat, la web www.sentirlavida.com. Moltes gràcies, Xavier, per haver estat amb nosaltres avui.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Martina, Anna, Jordi, ens veiem en el proper programa. La setmana vinent parlarem de buscar feina. L'Enric Olivera serà aquí el dimecres vinent a les 8 del vespre per parlar-nos-en. Us hi esperem a tots. Adéu-siau, que tingueu bona setmana.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.